Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 23 de juny de 2025. Un dia, aquest 23 de juny, que tots volem que passi ben ràpid el dia, sobretot si treballem i arribi la nit, la revetlla de Sant Joan. Nit de bruixes i nit de foc, nit popular i màgica també, que recorda les festes antigues en honor al sol. Diuen que aquest foc de les fogueres de revetlla allunya els mals esperits. Al Penedès en xarxa us acompanyarem des d'ara i fins les 12, tot fent camí cap a aquesta revetlla i a banda de l'actualitat esportiva i política penedesenca, candent, us aconsellarem perquè els gossos no pateixin amb els petards d'aquesta nit i la nostra xef ens portarà idees per al sopar de revetlla. Anirà així. Darrere el sumari presentem la setmana a la roda d'actualitat, dia a dia, festius i laborables. Fins diumenge, tot el que trobareu a l'Alt i al Baix Penedès. A 9:15, primera cita amb l'actualitat de les nostres comarques, 5 minuts, per saber com comencem setmana, el flash informatiu. I tot seguit els esports, uns esports de final de temporada, on avui el protagonisme és per aquesta final de la Copa Ràdio Vilafranca de Futbol, que ha guanyat el Molanta. L'Eric Guijarro ens acostarà a aquesta final i la veu dels protagonistes i també farem balanç d'aquesta temporada amb Guillem Cabestany, com li ha anat a l'Hockey Lliga, al Club Patí Calafell. Barrejarem continguts d'actualitat estricta, política i esportiva amb d'altres, més de festa, de revetlla. Però a les 10:06 hi ha hagut un relleu important en un municipi alt penedesenc. Dissabte tenia lloc el ple que escollia nou alcalde a Olèrdola. És Jordi Álvarez. I a les 10:06, a l'espai diari d'actualitat, el nostre company Raimon de Cara ens acostarà a entrevistes realitzades aquest dissabte en aquest ple, amb els diferents portaveus dels grups municipals i amb el nou alcalde d'Olèrdola. A 10:45, de nou ens actualitzem. 5 minuts per l'actualitat alt i baix penedesenca, el flash, el segon d'aquest dilluns. A continuació, després d'aquest segon flash, 5:45, tenim visita de la nostra educadora canina, la Neus Bertran. Avui és el darrer espai de la temporada. Parlarem de moltes coses que hem anat abordant al llarg d'aquestes sessions, de motivació, de càstigs, del vincle que establim amb el nostre animal. I, és clar, no faltaran uns consells perquè els vostres peluts no pateixin amb els petards, el d'aquesta nit i els que vindran. Hi haurà també una estoneta per la reflexió i l'anàlisi. A les 11:06, el Feinejant amb filosofia, a càrrec del Pere Martí, on avui abordem els mecanismes d'identificació com a individus, com a col·lectiu, com a tribu. A 11:45, últim flash informatiu, darrers 5 minuts per saber com tanquem aquest dilluns, per escoltar també alguna prèvia d'aquesta nit i entomem ja la recta final del dilluns. Una recta final en total sintonia amb el dia, amb aquesta revetlla de Sant Joan. La nostra xef, la Gemma Riera, ens porta sopars de revetlla, idees per compartir, per sopar a la fresca. Si no són per avui, seran per qualsevol altra nit d'estiu. Setmana especial aquesta que encetem amb la revetlla, Pont de Sant Joan per alguns, tres dies laborables després de tot plegat. Com seran a l'Alt i al Baix Penedès? Us expliquem a la roda d'actualitat que obre l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès arrencarem destacant que fins dijous Sant Sadurní celebra les seves tradicionals festes de barris que arrencaven la setmana passada i que encara ja els últims quatre dies amb moltíssima intensitat. Tronades cada dia a les dues del migdia, sardanes a la tarda, castells de foc cada nit i també activitats infantils, xocolatades i música i molta festa durant la nit, a banda, òbviament, d'un tret identitari tan important com són els tradicionals rengles. A tenir en compte, avui a les dues del migdia, la traca del barri Diputació obrirà la festa d'aquest barri que enguany a més comparteix protagonisme amb la revetlla de Sant Joan, que es traslladarà a la plaça de Manel Reventós. Allà, entre d'altres, a les 8 del vespre es durà a terme la tradicional rebuda de la flama del Canigó i a partir de les 12 de la nit, encesa de la foguera amb els diables Saman Rafum i nit de revetlla fins a les 4 de la matinada. Tot això per complementar la programació del barri. Demà, dia de Sant Joan, celebra també el barri Cavallers i, finalment, dimecres, el barri Raval tancarà, com sempre, tota una setmana de celebració. Tota la informació d'aquestes festes de barris 2025 de Sant Sadurní la trobareu a www.santsadurní.cat. Dit això, anem ja a desgranar la resta de la setmana. Avui, cites múltiples per celebrar la revetlla de Sant Joan al territori. Comencem a Gelida, on la jornada arrencarà a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església amb l'arribada de la flama del Canigó, que inclourà la lectura del manifest i el cant dels segadors amb la participació d'entitats culturals locals com les Barroca Sagna, els Bailets de Gelida, els Grallers de Gelida, la Coral Vallverdina i la Coral Artesans. A continuació, actuació de la Colla Infantil dels Diables de Gelida i a partir de les 10 la celebració es traslladarà a la plaça de la Vila amb un sopar popular. A les 11, Ball de Revetlla amb el grup La Fresca. A un quart d'una, al passeig Rossell i Massana, tindrà lloc la Birrevetlla, amb la col·laboració dels Diables de Gelida, els Tocats i l'Assemblea de Joves. I ja a partir de les 2, Disco de Sant Joan amb DJ Xangar a la pista de jardí de l'UCG. A Font-rubí, a partir de 7:45 del vespre, Ball de Revetlla de Sant Joan amb Duo Caribe a la pista polivalent. A Olesa, a les 9 del vespre, arribarà la flama del Canigó a l'església de Sant Joan i seguidament hi haurà la lectura del manifest a la plaça de la Creu, enceses de lluïment i encesa de la foguera i finalment disco mòbil a la plaça de la Vila. A Sant Llorenç d'Hortons, a les 9 del vespre, es durà a terme el tradicional sopar de germanor al carrer Ernest Lluc i a les 10, encesa de la foguera amb la flama del Canigó a càrrec de la colla Riu de Foc Infantil. I a Torrelavit, a partir de 8:45 del vespre, rebuda de la flama del Canigó, lectura del missatge, sopar popular, servei de bar amb la guingui de Torrelavit i música amb DJ Capi a la pista polivalent. Com veieu, moltíssimes propostes per aquesta nit. Consulteu els webs municipals dels vostres ajuntaments i allà trobareu tota la programació. Saltem ja dimecres i tornem a Sant Sadurní perquè a les 10 de la nit arrenquen les activitats del Festestiu 2025 amb cinema a la fresca amb la pel·lícula Baiana 2 a l'Índex. Mentre que a 1:45 del migdia el Teatre del Casal de Cultura de Torrelavit es durà a terme un acte obert del programa Tour TTT, Treball, Talent i Tecnologia, promogut pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Torrelavit. La sessió està adreçada a qualsevol persona interessada en tecnologies, formació i ocupació dels sectors agrari, indústria alimentària, logística, embalatge, enoturisme i comerç alimentari. Dijous, la Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona estarà al Casal d'Entitats de Sant Sadurní de 10:45 del matí a 1 del migdia i també a Sant Sadurní dijous a 7:45 del vespre al pavelló de l'Ateneu se celebra la 10a edició de la Festa de l'Esport Sadurninenc que premiarà esportistes i clubs destacats de la temporada. Una proposta que, de fet, us ampliarem més abastament dimecres a l'agenda al detall. Seguim divendres, però sense moure'ns de Sant Sadurní, perquè a partir de les 6 de la tarda se celebrarà el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb l'acte central comarcal. A les 6 de la tarda, espectacle de titelles amb la família de les germanes Àlgava, de la companyia La Boia Teatre. A les 7, lectura del manifest institucional amb l'acompanyament de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. I a partir de les 8, tardeig amb Aioli Olé, tot a la plaça de l'Ajuntament, amb una mostra paral·lela d'entitats i col·lectius LGTBIQ+, i també punt irisat de prevenció i atenció a la LGTBI-fòbia. I moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana, propostes ara ja sí que us aproparem dijous a l'Agenda Cultural.
Seguim presentant la setmana a l'Alt Penedès, ara des de Canal 20, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Molt bon dilluns. Aquest és un dilluns amb regust a festa perquè aquesta nit es viu la Revetlla de Sant Joan i són moltes les convocatòries, gairebé una a cada poble. A Moja, per exemple, a partir de 8:45 del vespre, davant de l'escola Circe hi ha sopar popular. I en la voluntat de recuperar les tradicions del poble, la nova Junta de la Societat La Lleialtat de Sant Miquel organitza una festa de Revetlla de Sant Joan ben completa amb sopar de graellada, focs d'artifici, actuació de la drag queen La Morena i música amb el DJ de vida. Serà a partir de les 9 de la nit d'aquest dilluns a la plaça de l'Església de Sant Miquel. Hi ha Torrelles de Foix, hi ha tota l'activitat de la rebuda de la Flama del Canigó i després la pujada al Santuari de Santa Maria de Foix. Primer, davant de l'Ajuntament, hi ha 6:45 de la tarda al Santuari de Foix. A Pax serà rebuda la Flama a 6:45 de la tarda i a les 8 l'encesa del paveter i la lectura del manifest. I a la Granada, a 8:45 dins dels actes de la Revetlla de Sant Joan al Centre Cívic, sortida en bicicleta per recollir la Flama del Canigó fins a les cabanyes i tot seguit sopar popular, foguera i zona de petards. En acabar, sopar, música amb DJ Rauxa. I a Sant Martí, sopar de Revetlla de Sant Joan i actuació del grup duo Swing Family a les 9 al Centre Els Monjos. La Revetlla de Sant Joan s'ha previst a la pista de la Margaridolla a 10:45 de la nit amb el grup Monestar. I la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta, el grup de joves i la recuperada entitat del Fira Mercat han sumat esforços per organitzar la Festa Major Petita de Sant Pere Molanta, activitats que es fan des de divendres fins a diumenge. El diumenge es viurà el Fira Mercat, mentre que divendres s'ha programat una caminada. Per dissabte, la previsió són dues propostes que requereixen de compra d'etiquet per poder-les gaudir, uns tiquets que es poden adquirir fins avui dilluns a la posada, a Carns Calton i a Fleca Fontana, els tiquets per al sopar i després per fer el tast de cerveses i maridatges. Dimarts, dins de les activitats de la festa del barri de Can Cruzet a Sant Martí, missa de Sant Joan a l'església, a continuació a les 12, a l'encreuament de l'arbre, refrigeri popular. Dimecres hi ha l'activitat de crear el teu penjoll arbre de vida a la Múnia, al centre polivalent a 9:45 del matí. És una activitat gratuïta i un concurs de Kahoot relacionat amb el dia de l'Orgull LGTBIQ+, a Sant Cugat Sesgarrigues, a la piscina, durant la tarda, a partir de les 4 fins a les 6. Per dijous, us hem de dir que ja dins del cicle de xerrades Benestar Emocional, Entendre'ns per Cuidar-nos, que es fa aquestes setmanes a Olèrdola, s'ha previst pel matí al Casal d'Avis de Moja, a 10:45, la xerrada dedicada al dol i la pèrdua. Divendres, dins de la commemoració del dia LGTBIQ+, hi ha històries i dubtes per joves de 12 a 17 anys a Sant Martí i Sarroca, a la piscina municipal, amb entrada gratuïta a partir de les 5 de la tarda. I jocs tradicionals en el marc de la festa de Sant Pere, a les cases noves de Cal Marques, a les 6, a la plaça de la Sardana, al municipi de Castellví de la Marca, sota l'organització de l'Esbar Dansaire de la Múnia. I missa de Sant Pere també en el marc d'aquesta festa major de Sant Pere, a les cases noves de Cal Marques, a les 8, al Polivalent, tot seguit traca d'inici de festes i espectacle amb el Mac Lluc. I concert d'homenatge a Sergi Castanyo, als Monjos, a la Casa de Cultura Mascatarro, divendres a 9:45 del vespre, a càrrec de la Coral Foix, de la Coral Harmonia, del Cor Margaridolla i de la Coral Mediona, amb l'actuació conjunta sota la direcció de Carolina Ramos. Dissabte, als Monjos, al pavelló municipal, de les 9 del matí a les 9 de la nit, bàsquet 3x3, sota l'organització del club de bàsquet local. I Urban Espantus, de les 7 de la tarda de dissabte fins a les 2 de la matinada de diumenge, a la Casa de Cultura Mascatarro, amb actuacions d'artistes joves, DJs, food trucks, marxantatge dels Diables i Festa Major. I Tardeo i Ball, el dissabte també a partir de les 8, a la Societat La Margaridolla, amb Mac Van de la Magòria. I a 8:45 del vespre, amb sortida des de la plaça de l'Església de Moja, correfoc del 45è aniversari dels Diables de Moja, amb la presència d'11 colles i la previsió de reunir a més de 300 diables. I aquest dissabte i diumenge es disputa a Sant Martí al camp de futbol el torneig comarcal de futbol 7 Copa Penedès Televisió, Gran Premi Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb la participació de 20 equips que representen a municipis de la comarca. I diumenge, visita guiada al castell de Penyafort, possibilitat de fer-la a 10:45 o a 12:00 del migdia, i la representació de final de curs a 7:00 a la Margaridolla, a càrrec del grup de teatre Slam, sota la direcció de Gregori Escalona.
Ens traslladem al Baix Penedès. Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyó ens presenta aquesta setmana. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè aquesta tarda, a 9:15 de la nit, rebrem la Flama del Canigó, aquí a Sant Jaume dels Domenys, davant de l'Ajuntament, i portada per l'ADF de Sant Jaume dels Domenys des del Santuari del Foix. Es farà la lectura del manifest d'Òmnium Cultural i es farà l'entrega de la Flama a les entitats del municipi i a tota la gent que així ho desitgi. Avui també, a 9:00 de la nit, a la plaça de Cornudella, Revetlla de Sant Joan. Podeu portar el vostre sopar, ells posen la coca i el cava i passareu una molt bona nit amb música, foc i bona companyia. També la celebren a la Societat de Llegir. A 9:45 de la nit, encesa de la foguera al descampat del costat de la pista. A 10:00, sopar de brasa al pati de la Societat, amb preus molt econòmics. I després, coca, cafè i música. I avancem una mica en el temps, i aquest divendres a 6:15 de la tarda a la biblioteca Alfons Maseras es farà el taller d'enigmes, amb inscripcions obertes a partir dels 8 anys. També dissabte a 2:15 al restaurant Font d'Esport es farà el dinar de les canoes, diuen Montserrat. Les inscripcions i pagament es poden fer directament a la fonda fins al dia 25 de juny. Continuem anant cap a Llorenç del Penedès. Avui al centre, a 9:00 de la nit, es farà el sopar de la Revetlla. Pel que fa també al centre, demà, a 12:45, col·laboració amb les sardanes de Sant Joan a càrrec de la Copla Reus Jove. Pel que fa dissabte, a 6:00 de la tarda, inici del curs de swing. I el diumenge, cinema a la fresca amb la pel·lícula La Casa. Pel que fa a la comprativa, avui celebren la Revetlla de Sant Joan a 8:00 de la tarda a la terrassa de la comprativa. Demà es farà aquesta estrena de l'assaig general del grup de teatre amateur de la comprativa. I el dissabte, a 9:15 de la nit, a la sala de cinema Cicle Gaudí, amb la pel·lícula Destellos. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, perquè avui també rebran la Flama del Canigó. A 6:00, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà espectacle de contes tradicionals catalans a càrrec de Moi Aznar. Tot seguit, actuació de les entitats culturals del municipi, a continuació, rebuda de la Flama del Canigó, portada directament des del Canigó per membres del Club Esportiu Banyeres, i lectura del manifest a càrrec del Veí de Diables de Banyeres. Seguidament es repartirà la flama a totes les entitats municipals. En finalitzar, coca i cava per a tots els assistents. I a 9:45 de la nit, encesa de la foguera de Sant Joan amb la Flama del Canigó. També avui, a 10:00 de la nit, la Societat Nova celebra la Revetlla de Sant Joan. Marxem ara cap a l'Arbós. També celebren aquesta Revetlla de Sant Joan amb un sopar popular que es farà a la sala polivalent a 9:45 de la nit. A Santa Oliva també rebran aquesta Flama del Canigó a 6:45 de la tarda amb la trobada a la plaça Major, arribada a 7:00 de la flama i arribada a les escales del castell i encesa del pedreter. El dijous, de 5-9 de la nit, al Centre Cívic Les Pedreres es farà campanya de donació de sang. I el dissabte 28, a 9:00 de la nit, es farà la festa del barri de Sant Jordi, amb sopar de carmanyola i ball. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, celebren aquesta arribada de la Flama al Canigó a 6:15 de la tarda. A Bonastre també la rebran i es farà aquesta actuació de ball de bastons i sopar Revetlla de Sant Joan amb festa de DJ Morsi. El divendres, a 8:00 de la tarda, a la parròquia de Santa Magdalena, concert Sant de Dona, a càrrec de l'Anna Amigo. Marxem al Vendrell, perquè us recordem que el divendres hi haurà Mercat Setmanal del Vendrell, el dissabte Mercat Setmanal de Coma-ruga, i avui acaba la Fira de Turismar, que s'està duent a terme a Coma-ruga. Pel que fa a Calafell, enceten la seva festa major de Calafell, però us explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest cap de setmana, concretament el dissabte, tindrà lloc la segona edició del Films Cunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, a la plaça Jaume Vidal a partir de les 6 de la tarda.
I acabem a Ràdio Vilafranca amb la Goretti Martínez, que ens explicarà com anirà la setmana. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem parlant de l'arribada de la flama del Canigó aquest vespre a Vilafranca. A partir de les 7 està prevista l'arribada a la muntanya de Sant Pau, a l'Ermita, i a les 8 l'arribada de la flama del Canigó i la lectura del manifest a la plaça de la Vila de Vilafranca. I pel que fa a la celebració de revetlles, avui de 7:45 del vespre i fins a la matinada, al Parc de les Sitges de Vilafranca, hi ha prevista la revetlla popular autogestionada, organitzada per la Barraca i la Garalda. De 8 a 9 del vespre hi haurà activitats per a infants i joves, dinamitzades per l'agrupament Escolta Pere II i Santa Maria de Foix. A 9:45 del vespre, sopar de duro, i a 10:45, sobre taula dinamitzada, per donar pas ja a la mitjanit al concert de la portàtil FM. La festa s'allargarà després al casal popular La Garalda. Anem al dimarts, al dia de Sant Joan. Demà, a 6:45 de la tarda, hi ha el Teatre Casal Vall de Cloenda de la temporada amb el grup Pentagrama. I el dimecres 25 de juny comencem la jornada amb una roda de premsa que ha convocat l'Ajuntament de Vilafranca a 1:45 del migdia. L'alcalde, acompanyat pel regidor portaveu del grup municipal d'Esquerra, Pere Sabat, i la regidora d'Esports, oferiran una roda de premsa per presentar l'inici de les obres de remodelació integral dels vestidors i dels accessos al pavelló municipal d'hoquei. Pel que fa ja a la tarda, a les 7, a la plaça de la Vila, la plataforma en suport de Palestina i per la pau al món convoca una concentració per recordar tota aquesta situació que estem vivint. A 7:45 del vespre, a l'aula de tas del Vinceum, hi haurà l'activitat Catalunya Terra de Vins, Deo Costers del Segre, en aquest cas amb Joan Pons Villaró, el petit de Calaril. I dijous, 26 de juny, a partir de les 6 de la tarda, Vilafranca viurà un acte excepcional. Serà la commemoració de la declaració del DRAC com a bé cultural d'interès nacional. Hi haurà diversos tallers amb el DRAC com a fil conductor i diversos parlaments institucionals. Pel que fa al divendres, comencen festes de barris, concretament a la Barceloneta Sant Magí i també al barri de Sant Julià. I a les 8 del vespre, a la capella de Sant Joan, s'inaugura una exposició de fotografies de gran format de Pere Pasqual. Pel que fa al dissabte 28 de juny, hi ha diverses activitats especials al Vinceum, com, per exemple, una activitat sobre la pagesia i sobre la manera de vestir de la pagesia, que serà a les 11 del matí. També diverses activitats esportives, com el torneig 3x3, que tindrà lloc de 9 a 1 del migdia al passatge de la Cibada, i a la tarda, a les 7, a la plaça de la Vila, l'exhibició DRAC amb motiu del 28J. Finalment, dissabte i diumenge 28 i 29 de juny, a 7:45, l'Escola de Dansa del Casal presentarà el seu espectacle de final de curs, Essència.
Gràcies i bona revetlla i bona setmana.
Gràcies, fins després.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 2:15. Iniciem un nou resum informatiu en un ple extraordinari. Celebrat dissabte, Jordi Álvarez, d'Impulsem Olèrdola, s'ha convertit en nou alcalde del municipi. L'elecció respon al pacte de govern subscrit entre Impulsem Olèrdola, Esquerra Republicana i el Partit Socialista, que treia de l'alcaldia Alternativa per Olèrdola a les anteriors eleccions municipals. L'acord comportava que els dos primers anys de mandat l'alcaldia era assumida per Fina Mascaró d'Esquerra i els dos últims per Jordi Álvarez. En el seu discurs d'investidura aquest dissabte al matí, Álvarez ha agraït a l'alcaldessa sortint, Fina Mascaró, el seu compromís i dedicació, reconeixent-li el seu lideratge generós i honest. En un missatge adreçat a l'oposició, Álvarez també ha demanat posar l'interès comú al davant i escoltar-se. El nou alcalde va dir que no promet miracles, però sí entrega, i ha expressat el seu compromís de treballar amb il·lusió, proximitat i sentit comú. El nou alcalde també ha assegurat que la sostenibilitat, els serveis públics de qualitat, la cohesió social i l'impuls del teixit econòmic local seguiran sent eixos fonamentals del govern. I Sant Sadurní va acollir dimecres passat la presentació de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de la Comarca, que gestionarà el futur banc de llavors de l'Alt Penedès. Aquesta iniciativa, promoguda pel col·lectiu Eixarcolant i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, s'emmarca dins el projecte europeu Life EcoAdapt 50, en el qual també hi participa la Diputació de Barcelona. L'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès té com a objecte principal la recuperació, conservació, promoció i dinamització de les varietats agrícoles tradicionals i del patrimoni agronòmic, cultural i gastronòmic associat a aquestes varietats. De moment, són 16 horts col·laboradors a la comarca que estan ajudant a reproduir llavors de varietat en perill d'extinció, i el projecte del bosc i l'hort de les escoles de Can Mas de la Riera, promogut per l'ADF de Sant Sadurní i també la Federació de les Agrupacions de Defensa Forestal Penedès-Garraf, n'és un d'ells. Del 10 al 14 de juliol, Cunit celebrarà la seva festa major d'estiu, una de les cites més esperades del calendari festiu local. Durant 5 dies, carrers i places s'ompliran d'activitats per totes les edats, amb espectacles, música en viu, cercaviles, balls, festa i cultura popular. El pregó inaugural tindrà lloc divendres 11 de juliol a les 9 de la nit a la plaça del Casal i donarà el tret de sortida oficial a la festa. La programació d'aquest 2025 manté els actes més tradicionals, com el concurs de truites, les cercaviles de foc i balls populars, el correfoc, les havaneres, la missa solemne amb benedicció de vehicles o la ballada de sardanes. També el cercavirra, una de les activitats més populars entre els joves, així com concerts de primer nivell en grups destacats com els Catarres i Mamaduixa. Aquest any arriben novetats també a la Festa Major d'Estiu, incorporant nous actes a la programació que enriquiran encara més l'oferta festiva i cultural per tots els públics de Cunit. I acabem aquest resum informatiu explicant-vos que els administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca han anunciat aquest cap de setmana a través de les xarxes socials que la Coral Infantil L'Espinguet farà el pregonet de la Festa Major dels Petits aquest any. Serà el dia 1 de setembre, a 4:45 de la tarda, a la Rambla de Sant Francesc. L'entitat celebra aquest 2025 el seu 60è aniversari com un referent del cant coral a Vilafranca, fundada l'any 1965 dins l'agrupació folklòrica del Casal per Josep Anton Casas, Rosa Soler, Telm Huguet i Ton Reventós, va néixer amb la voluntat d'oferir als infants un espai on creix amb la música, el cant i la convivència. Recentment, l'Espinguet ha iniciat una nova etapa plena de projectes engrescadors.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Els esports d'aquest dilluns de revetlla estan marcats per la final de la 39a Copa Ràdio Vilafranca de Futbol, disputada aquest dissabte, però abans parlarem una mica d'hoquei. De la mà de la Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, farem un repàs a la temporada que ha fet el Club Patí Calafell a l'Hoquei Lliga.
Doncs així és, i per parlar-ne d'aquesta temporada que ja ha finalitzat, tenim el Guillem Cabestany. Ell és l'entrenador del Club Patí Calafell. Molt bon dia, Guillem, com estàs?
Molt bon dia, bé, molt bé.
ha acabat la temporada, toca fer una mica de repàs de com t'has sentit. Estrenàvem temporada a inicis del setembre, aproximadament de l'any passat. I com ho valores, primer de tot?
Bueno, és difícil valorar-ho amb un sol adjectiu o amb una sola frase, perquè crec que hi ha bastants matisos en funció de la competició o en funció del moment de la temporada, però jo penso que un cop ara acabada, penso que ha anat força bé, però m'hagués agradat que hagués anat encara millor.
Lògicament, a veure, el repte era important, no?
Sí, no, mira, el tema és que aquí es començava gairebé de zero, amb un equip completament nou, els que no eren nous els hi canviaven l'entrenador, per tant, és com un tornar a començar, no? I tot procés que comences de zero, doncs, té el seu timing, que jo espero que l'any que ve, doncs, puguem fer un passet més, però hem anat tenint moments bons, moments no tan bons, una mica d'irregularitat. Penso que aquest final de temporada s'ha acabat veient ja potser el Calafell que volem, com a staff, que volem veure sempre, potser també com a els aficionats també. I durant l'any hem anat veient, penso que, una evolució també bona de bastants jugadors, que no és que siguin superjoves, però són bastant joves, encara amb bastant marge de millora. I això ens fa pensar que estem en un bon camí. En cap moment penso que hem sigut un desastre, malgrat resultats millors o pitjors, eh? I a partir d'aquí tenim, penso jo, una bona base per continuar treballant i a veure si aconseguim la temporada que ve. Ja no hi ha aquest procés tan de zero, no s'inicia tan de zero, sinó que es comença ja amb un punt de partida una miqueta més avançat, i intentarem, doncs, donar-li una volteta més, intentar acabar de millorar cosetes i ser un equip, pues, més sòlid. Jo no sé si quedarem més ben classificats o no a les diferents competicions, però jo espero sumar més punts i donar inclús un millor rendiment a la pista, que es tradueixi en més victòries o en més punts o en títols. Això sempre és molt complicat de predir, però penso que podem fer-ho encara millor.
Tu com has notat els jugadors durant la temporada? Partint d'aquesta base, no?, de que ha hagut alts i baixos, ha hagut lesions...
Sí.
Al final, sí. Ha hagut una mica de tot, eh?
Sí, bueno, no m'agrada semblar que plores, no?, per lesions, perquè són situacions que es troben tots els equips, però bé, nosaltres, si analitzem aquest apartat, hem tingut també bastantes dificultats. El Joaquín Almos l'hem tingut, com aquell qui diu, en comptagotes durant tota la temporada, jugant molt pocs partits i a més amb molta intermitència. No és que hagi parat 3 mesos i després ja l'hagin tingut, sinó que arrencar i ara al final ha pogut aparèixer i donar-nos un cop de mà molt, molt bo a l'equip. I després el Carles, que ens ha desaparegut al tram final, i petites lesions durant la temporada. També teníem el hàndicap del Jan Escala, que amb la feina, doncs, que té, no podia tenir una continuïtat d'entrenament, inclús ha fallat algun partit. Llavors, totes aquestes situacions no són fàcils, no són fàcils, i et mermen una mica el rendiment. Però això també els hi passa a la majoria d'equips, amb una mica més de sort o no tanta sort. Per tant, per aquí no hi entrarem, sinó que el que intentarem és corregir aquesta, com li has dit tu, irregularitat, o que a vegades hem tingut algunes platges de bastants partits sense guanyar. Inclús et diria, per puntualitzar una mica més, crec que és a casa on hem d'encara ser més sòlids i no deixar perdre punts, perquè fora sempre costa molt guanyar, però a casa, entre l'equip i l'afició, hem d'aconseguir que s'escapin menys punts dels que s'han escapat aquest any.
Guillem, i jo sempre us pregunto a vosaltres, perquè sembla que la responsabilitat total sigui dels entrenadors. Al final hi ha com moltes variants, no?, quan us enfronteu amb un equip rival. Tu com t'has sentit en aquests mesos?
Sí, no, mira, jo com a entrenador, la veritat és que en la major part de la temporada si ha hagut alguna setmaneta més dura, que fas algun partit no tan bo, però jo m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé perquè penso que l'equip, tot i tenir partits no tan bons, la implicació de tots els jugadors a l'hora d'entrenar, d'acceptar el model de joc, la manera d'entrenar, l'exigència en quant a la quantitat com a l'horari, les intensitats dels entrenaments, hi ha hagut una predisposició, no et diré que sempre perfecta, perquè tots els equips passem moments millors i pitjors, però gairebé perfecta, i això és el que em fa estar tranquil ara a l'estiu quan parem, pensant que l'any que ve pot ser igual o millor, perquè quan hi ha una molt bona implicació de tots els jugadors, es va millorant, es va creixent individualment, i a partir del creixement individual l'equip ha de... Si l'entrenador fa més o menys bé la seva feina, intentarem que l'equip jugui millor i sempre jugant millor s'aconsegueixen més victòries.
Ara, Guillem, toca la part més administrativa, no? Ara haurà canvis...
A l'estiu, vols dir?
Sí, sí, ara a l'estiu, exacte.
Sí, no, ara estem en unes setmanes que dius, mira, ja està, anem a estar tranquil·lets una mica, però encara falta, doncs... jo també intento col·laborar tot el que puc amb la base, durant l'any em costa una miqueta més, ara que tenim una mica més de temps lliure, doncs intento ajudar el Roger Molina, que fa de segon i de coordinador, amb els directius de la base, del club... toca intentar ajudar una mica a la base, també acabar una temporada bé, acomiadar els jugadors que marxen i ara pensar una miqueta en la següent, planificar pretemporada, horaris, setmanes d'entrenament, que ja anar pensant en l'estiu també, perquè són bastantes setmanes que l'equip com a tal no entrenarà, per tant s'ha de... també amb l'Uri Ferrer, el preparador físic, pensar en com han de treballar els jugadors durant l'estiu, durant l'època de descans, de patins, però no 100% d'activitat física, i doncs, aquesta feina una mica més com dèiem, administrativa o logística, i per altra banda també preparant 3 setmanes molt xules d'entrenaments que farem de tecnificacions pels petitons, que ho farem a Calafell. Bàsicament, el percentatge molt alt són de jugadors del Calafell, perquè són unes tecnificacions obertes a tothom, vull dir que es pot inscriure a tothom, que ens queden poquetes places, per tant, hem aconseguit tenir molts nens i nenes, i em fa molt content, perquè també m'agrada treballar amb els petitons, amb la base, i un equip primitiu del meu poble, però a Calafell em costa més fer-ho, per tant, ara a l'estiu dedicarem unes quantes hores a cuidar els més joves, intentar ajudar-los una miqueta també i aportar-los una miqueta de la meva experiència perquè millorin i també perquè s'ho passin bé, perquè l'estiu també fora les competicions, també l'objectiu és divertir-se.
Escolta, Guillem, hi haurà canvis pel que fa a jugadors de cara a l'equip principal?
Sí, com vau poder veure, ja ens van acomiadar a diversos jugadors i evidentment que hi haurà canvis, que ja està tot planificat, s'ha anat fent la feina mica en mica amb calma, per les decisions el més acurades possible, i ja està tot planificat i pensat. L'únic que doncs, ja ha de ser el club el que decideixi dia i hora de presentació de nous jugadors o nous porters, i això doncs, ja és cosa del club. També s'han de... La temporada a nivell oficial s'acaba el 30 de juny, per tant, suposo que esperaran uns dies o ara en breu ja se sabrà.
Com enfrontes tu l'estiu? Ja ens ho has dit que prepararan amb els més petits. Sí. Ja amb la ment posada en el que passarà a partir del setembre o com ho encaixaràs?
Sí, bueno, no, evidentment, a mi l'estiu té com 3 fases. Una de que dedico un temps a... gairebé tots els estius a campus, a tecnificacions, a entrenar jovent, i després també hi ha d'haver una fase que intento que com a mínim 15 dies intento oblidar-me al màxim, tiro al 100%, perquè és impossible, perquè per molt que no estiguis en una pista, el cap sempre va pensant, però intentar desconnectar al màxim i fer una càrrega d'energia, igual que una bateria d'un mòbil o d'un ordinador, i després també sempre ja s'ha de buscar un moment, com ara ho estem fent ara, com aquell que diu abans de les vacances, de preparar la temporada següent, de pensar en com ha de ser la pretemporada, els entrenaments, els partits, el model de joc. Per tant, hi ha aquestes tres feines a fer, intentar trobar una mica de temps per tot, però evidentment amb una altra tranquil·litat, no hi ha competició pel mig, no hi ha derrotes ni victòries que et fan estar més empipat o més content, per tant, amb un altre ritme de vida.
Escolta, a banda d'aprofitar per fer certes coses, jo sempre us faig una pregunta. No és massa temps entre que acabeu la temporada i torna a engegar la nova?
Sí, la veritat és que hi ha bastant de temps, però, clar, s'ha de pensar... Bueno, com ja sabeu, jo vinc d'entrenar la selecció espanyola abans d'aquest nou projecte que va fer i aquí entremig normalment hi ha o un europeu o un mundial, llavors a la pretemporada hi ha un europeu de seleccions, llavors, per tant, s'allarga una miqueta a més l'inici de la temporada de l'Hockey Lliga, per tant, s'allarga una miqueta més l'estiu. Els equips que acaben més tard, doncs mira, ara encara estan rematant la Lliga, l'Hockey Lliga, per tant, els equips que acaben més tard no en tenen tantes vacances, els equips que acaben més d'hora, per això abans, com et deia, hem de mirar quina és la manera de que els jugadors tinguin, teòricament, vacances de competició, però que de les, podríem dir que hi ha entre dos mesos, una miqueta més de temps que no hi ha entrenaments oficials, diguéssim, i aquest temps, doncs, sí que està bé que tots parem i que desconnectem del hockey per començar amb l'energia carregada al màxim, però s'ha d'anar cuidant el cos, els jugadors, i nosaltres anar els tècnics més preparar la temporada.
Doncs Guillem Cabestany, entrenador del Club Pati Calafell, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un cop acabat aquest play-off. Desitjar-vos un bon estiu i, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès totes les setmanes que sempre hem tingut les vostres declaracions en acabar el partit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i que segueixi així.
I tant que sí, bon estiu.
Molt bé, bon estiu.
Acabarem els esports a casa amb la Copa Ràdio Vilafranca de Futbol, que aquest dissabte vivia una final èpica i que finalment s'enduia el Molanta. Eric Guijarro, molt bon dia.
Bon dia, doncs així és. Vivíem un dissabte a la tarda espectacular a l'Espirall, recordem, a l'escenari de la final d'enguany, amb aquesta Copa Ràdio Vilafranca que finalitzava i al final doncs emportava a l'equip del Molanta. Un partit pel títol espectacular, amb variants, amb dos equips que també van mostrar dues cares diferents. Vam veure, per exemple, uns monjos que aconseguien avançar-se al marcador als 22 minuts amb el gol d'Ethan i a partir d'aquí mantenir aquesta renda amb el pas dels minuts fins a superar l'hora de partit. Sí que és veritat que la segona part va començar una mica diferent, amb uns monjos més a aguantar el resultat, aguantar aquest 1-0 fins al final, conscients també de que quedava molt de temps, i això el Molanta ho va poder aprofitar. Tot i que abans d'arribar a la reacció de l'equip d'Olèrdola, vam veure uns monjos que aconseguien el segon gol. Era el minut 66. Tornava a aparèixer, en aquest cas, Joan Jové, per ampliar la renda. Els monjos, d'alguna manera, aconseguien un premi que els hi va durar ben poc. No va arribar ni als 10 minuts. Al minut 73, Abde retallava diferències pel Molanta. I encara hi hauria més, perquè la reacció de l'equip del Molanta va seguir i al minut 82, Abde tornava a mullar i feia l'empat. Empat a 2, amb el qual es va arribar al final del temps reglamentari. La final de la Copa no es decideix en pròrroga, es decideix directament als penals. Per tant, anàvem als llançaments des dels 11 metres. Aquí vam viure un dels moments també més emocionants d'aquesta edició de la Copa Ràdio Vilafranca. Penals perfectament executats. Vam arribar fins a la vintena de penals en total i al final va ser l'equip del Molanta que va estar més encertat i s'emportava el títol de la Copa Ràdio Vilafranca, quart títol de la seva història. Es proclamen ja com a rei de copes, són l'equip que més l'ha guanyat en 4 edicions, i per tant des d'aquí enviar l'enhorabona a l'equip del Molanta. Això sí, també remarcar el gran ambient que vam viure al llarg de dissabte amb la final, un bon ambient que ha seguit des de l'inici, des dels quarts de final, i que en aquest últim partit també vam veure la presència de gent del futbol de la comarca, representants de clubs, presidents, entrenadors, jugadors del futbol penedesenc. Per tant, la gran festa del nostre futbol que va culminar aquesta temporada futbolística. Anem a recollir protagonistes i anem amb l'entrenador del Molanta, Àlex Sánchez.
Molt bé, doncs, Àlex Sánchez, entrenador del Sant Pere Molanta. Àlex, enhorabona per aquesta Copa Ràdio Vilafranca. Àlex, un partit molt petit, al final sobretot, anàveu 2-0 perdent, ha sigut una remuntada gairebé als minuts finals del partit i amb una tanda de penal superemocionant que jo crec que teníeu preparades perquè el llançament ha sigut excel·lent, no, Àlex? Una Copa Ràdio Vilafranca molt merescuda pel Sant Pere Molanta, que ha fet un tren de final de temporada excepcional, no?, des del desembre, Àlex.
Doncs sí, a veure, és la culminació des del gener, amb el canvi que vam fer amb els fitxatges, la dinàmica, la vam aconseguir canviar, i la veritat que avui no ha sigut a l'inici desitjat, tot el que havíem parlat no ha sortit, però bueno, va ser de caràcter i ho hem tret a la segona part.
Àlex, a més, un partit que això que s'ha aixecat potser una mica de com anava la temporada, no? El desembre-gener era un equip doncs, que estava a la zona baixa de la classificació, un moment complicat, però heu sabut aixecar la temporada, en aquest partit també heu sabut aixecar el partit, no? Suposo que també molt content del teu equip, de la reacció d'aquests jugadors i del caliu que hi ha entre afició i jugadors que hem vist que és excepcional també, no?
Sí, dona gust. Al final el partit ha sigut el resum de la temporada, de més a menys, i entre tots, com una família, ho hem tret. Al final ha tingut tothom protagonisme i podem estar molt contents, la veritat.
Perfecte, Àlex. Enhorabona, gràcies. Sí.
I també alegria entre els jugadors. Un d'ells, en Max Margalef.
Ja. Molt bé, doncs som aquí amb el Max Margalef. Escolta, Max, enhorabona per la Copa primerament. Un partit molt disputat amb una tanda de penals emocionantíssima fins al final. Suposo que, Max, la primera pregunta, no? Molt contents d'haver guanyat aquesta Copa Ràdio Vilafranca 2025. Després que l'any parat us quedéssiu a les portes, no, Max?
Sí, bueno, molt contents. La veritat és que des de mitjana temporada ja començava a sonar Copa. Quan ens classifiquem, estem classificats, si no... I ho hem aconseguit. Felicitar els monjos també pel partit que ha fet. O sigui, ens ha posat coses molt difícils, ens han posat 2-0. Estàvem avisats també, però bueno, la resposta de l'equip ha sigut espectacular. I després els penals, ja li he dit al Baca que ha parat l'últim expressament, però bueno, la qüestió és que l'ha parat i hem guanyat i una més.
Comentava també amb l'Àlex ara, que clar, és un reflex de la temporada, no? El desembre un equip doncs, una miqueta tocat a la part baixa de la classificació. Va cap amunt fins al final de temporada. Aquest partit també, no? 0-2, semblava que estava tot perdut, cap amunt, no? Suposo que també contents d'haver aixecat aquesta temporada complicada que estava al desembre després de la primera volta i també haver guanyat aquesta Copa és el millor regal possible, no?, per a l'equip, suposo.
Bueno, ja ho vam dir, que no ens donéssim mai per morts i la veritat és que Sant Pere Molanta, si té una cosa, és aquest orgull, els jugadors, ens estimem tots al club, defensem l'escut que portem fins al final. I avui s'ha vist això, i durant tota la temporada també s'ha vist. El desembre, com bé has dit, estàvem a 9 punts de la salvació, i mira, al final 8ens, i campions de Copa.
Aquí veiem també aquests espontanis, més jugadors del Molanta celebrant aquest títol de Copa, juntament amb l'entrevistat, amb en Max Margalef. Anem amb l'altra cara de la moneda. Joan Jové, autor d'un dels gols dels monjos, no va poder ser... Final cruel de temporada per l'equip de Santa Margarida.
Bé, Joan Jové, escolta, una llàstima al final pels monjos, aquesta tanda de penals tan emocionant. No obstant això, anava guanyant 2-0, per tant, un partit bo dels monjos, sobretot a la primera part. Com ho valoreu, aquest partit, tot i la derrota?
Com tu dius, jo crec que una bona final de Copa, no? Ha sigut dur perquè, clar, segons a Lliga, l'últim partit vam caure, segons a Copa també, molt cruel, però bueno, molt bé. El paper que hem fet aquesta Copa ha sigut impressionant, molt content dels meus companys, i bueno, una llàstima aquests penals, però bueno, havia de guanyar algú.
A més, molta afició dels monjos també aquí a la graderia. Suposo que també molt content també com a plantilla de no doncs, haver guanyat la Copa, però sí que haver gaudit aquesta tarda de futbol, tota aquesta Copa, tota aquesta temporada bona dels monjos, no? Suposo.
Sí, l'afició un paper superclau aquesta temporada. La Lliga hem estat colze a colze tota la temporada, a Copa també. Una llàstima no poder donar aquesta Copa, però bueno, ho hem disfrutat i hem fet un bon paper aquest any.
Perfecte, molt bé, gràcies.
I anem a escoltar també a autoritats present en la final de la Copa Ràdio Vilafranca, a la conclusió. Anem a escoltar el director de Sercom, Sergi Anson.
Vale, Sergi, escolta, un any més, Copa Ràdio Vilafranca, que ha omplert el mes de juny de futbol, tot i que la temporada s'acabi el mes de maig. Enguany el camp de l'Espirall, per raons doncs, de logístiques del camp municipal, però no obstant això, ple, les dues aficions animant, una tanda de penals molt emocionants fins al final. Suposo que Sergi content un any més com a director de Sercom, que també doncs, hagi disputat aquesta Copa a Mèxic.
Doncs sí, home, és una mostra més de la importància que té aquesta competició, que els clubs se la prenen molt seriosament, que els equips que arriben, evidentment, a la final i arriben perquè són els millors, s'ha pogut veure en aquesta final, competida, disputada, emocionant fins a darrera hora, s'ha acabat decidint la tanda dels penals. Des d'aquí, evidentment, agrair a tota la gent de la casa que fa possible que aquesta Copa continuï tirant endavant, que continuï tenint aquest reconeixement, perquè no és només que l'organitzi Ràdio Vilafranca, sinó que té el suport de la federació, per tant, pels clubs això també és important, i que la gent vingui a veure aquest futbol a nivell doncs, comarcal, jo penso que també és important. Avui, com deies, hem jugat aquesta final al camp de l'Espirall, si hi hagués hagut més llocs segurament hi hauria hagut més gent, i això també és important. Jo crec que valorar que els equips tenen aquesta il·lusió per jugar a la Copa, doncs a nosaltres ens fa encara tenir més ganes de continuar organitzant-la, i des d'aquí, evidentment, felicitar els dos equips que han jugat aquesta final, felicitar els guanyadors i animar a tothom de cara a la propera temporada doncs, que s'ho tornin a marcar com un dels objectius i que es puguem retrobar a la final.
I acabem amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu.
Vale, Gemma, un any més aquesta final de la Copa Ràdio Vilafranca, no omplint en aquest cas el municipal de l'Espirall, però també és igual, qualsevol camp on es jugui s'omple, hi ha tensió, hi ha molta animació per part de les dues aficions, suposo que també contents de l'Ajuntament, que hi hagi aquest caliu de futbol, tot i estar a final de temporada, no, Gemma?
De fet, sí, avui s'ha viscut aquí la grada, no?, aquesta competència entre pobles, però aquesta rivalitat maca, aquesta rivalitat que hi ha hagut molt de respecte també al terreny de joc. Molt contents d'omplir aquest camp, avui hem omplert el camp de l'Espirall amb aquesta Copa tan estimada i que molts d'ells es marquen l'objectiu de final de temporada de guanyar la Copa. Per tant, doncs, també contenta per la meva part pel Molanta, ja que també l'any passat es van quedar quasi guanyar-la, doncs, per tant, contenta. Ha sigut un final de partit amb molts penals, que també doncs, ha donat aquest nerviosisme a la grada. I doncs des d'aquí també agrair doncs, a Ràdio Vilafranca doncs, organitzar un cop més aquesta Copa, perquè realment és un objectiu molt bonic per tots els diferents equips de la comarca.
Doncs enhorabona a l'equip del Molanta, ànims als monjos i res, a recarregar piles de cara a la temporada que ve.
Gràcies, Eric. Bona revetlla.
Que vagi molt bé.